Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, tranquil, assolellat. Típic dia de tardor, fresc, de bon matí, càlid al migdia.
Ai, la tardor.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dijous 7 d'octubre del 2021. Avui dia típic de calor, meteorologia estabilitzada respecte als últims dies. Hi haurà tramuntana, bueno, ha bufat tramuntana aquests dies, encara podrà bufar entre forta i moderada, llavors, clar, tot això ens ha ajudat a deixar un dia radiant i amb sol. Ara mateix tenim 16 graus a Palamós, 14 graus a Santa Cristina d'Aro i 13 graus a Foixà. Avui tots els ulls posats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha de dir si accepta el pla del govern per reobrir les discoteques. Si ho accepta, recordeu que a partir d'aquesta mateixa mitjanit, a partir del punt de mitjanit, es podrà tornar a entrar a l'interior de les discoteques, que tindran un aforament del 70%, per tant, molt ampli, molta gent a l'interior de les discoteques. Això sí, només es podrà entrar amb el certificat Covid, el codi QR que et pots descarregar, per exemple, per viatjar i que et diu si estàs vacunat, si t'has fet una prova d'antígens o una PCR negativa o si has passat la malaltia els últims 6 mesos. Com aconseguir aquest codi QR? És molt fàcil, a través de la web La Meva Salut. Segur que molts hi heu entrat per exemple, mirar els resultats d'una PCR. És el mateix sistema, per exemple, pel qual pots demanar cita per vacunar-te. Busques a Google La Meva Salut, entres allà amb el teu sistema que t'hauran, amb la teva contrasenya que t'hauran donat en el CAP, i ja tens, vas a certificats i allà et pots descarregar el certificat Covid, que és simplement un codi QR. Entraràs a la porta de la discoteca, ensenyaràs aquest certificat, ensenyaràs el codi i amb el mòbil te'l llegiran i diran pots passar o no pots passar. T'hauran de comprovar, això sí, si el nom que apareix en el certificat és el teu propi. Això és l'únic que s'ha de confirmar i endavant, ja podràs passar. La veritat és que obrint així dona molta seguretat. Jo sóc dels que no hauria anat a una discoteca ni boig en tota la pandèmia, en tots els moments en què han obert intermitentment. Ara jo crec que sí, perquè dona, com dèiem, molta seguretat, sobretot si tens confiança en els gestors d'aquella discoteca i que realment es mirin el certificat Covid. Si vas a Itàlia, de fet, per qualsevol restaurant, per l'interior de qualsevol restaurant, per qualsevol museu, per qualsevol hotel, per qualsevol biblioteca, has d'ensenyar aquest certificat Covid. Ara el dubte és si el fet de només poder entrar a les discoteques si estàs vacunat farà convèncer molta gent que de moment no es volia vacunar. Recordeu que durant tota aquesta setmana i durant les properes setmanes teniu 4 dies a la setmana, punts per vacunar-vos al Baix Empordà sense cita prèvia, però igualment podeu demanar la cita prèvia com s'ha fet tota la vida a través de la web vacunacovidsalut.cat. 8 i 3 minuts. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà. Moment de saludar la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Anna Salvador, Eugènia Güell, Sergi Villena, Àlex Cordón, Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Aquests són els titulars d'avui. Jutgen un monitor per abusos sexuals a casals del Baix Empordà.
Avui s'inicia el judici contra un monitor acusat d'abusos sexuals a casals del Baix Empordà. L'acusat és reincident en aquest tipus de delictes, però el fiscal demana 6 anys de presó.
I en aquest cas la fiscalia ha començat aquesta denúncia arran d'una denúncia de les víctimes del 2015. Això sí, segons hem pogut saber a Ràdio Capital, hi ha denúncies molt anteriors, que segons la justícia ja han prescrit. Us avança Ràdio Capital. Palafrugell presenta el desdoblament de l'Avinguda Espanya als fons europeus Next Generation.
Palafrugell, Begur i Calonge, dels pocs municipis del Baix Empordà amb un projecte tancat. En el cas del primer, segons s'ha pogut saber Ràdio Capital, l'Ajuntament ha dividit el projecte en dos eixos, un de comercial i un altre de promoció turística.
Científics alerten del seriós impacte que tenen els creuers en el medi ambient i la salut humana.
És una de les principals conclusions d'un article científic publicat per investigadors de la Universitat de Girona, la Universitat d'Exeter al Regne Unit i l'Institut de Turisme de Croàcia. A més, reclamen una regulació efectiva.
Avui al Supermatí parlarem amb l'Arnau Carreño, que és un dels tres autors de l'article, professor de la Universitat de Girona. L'activitat comercial al port de Palamós, això sí, l'activitat comercial creix i supera les dades anteriors a la pandèmia.
El port de Palamós augmenta en un 83% la seva activitat comercial durant el període de gener a agost. Aquesta xifra és molt major que la del mateix període de 2020. Amb aquestes dades, el port de Palamós demostra l'impuls que ha presentat durant els últims anys, tenint en compte que és l'únic port de mercaderies de l'àrea de Girona.
Són dades, per cert, que avançava Ràdio Palamós i que havia aconseguit Ràdio Palamós. La secció sindical de Rosa dels Vents ja ha presentat a l'empresa una carta amb totes les reclamacions laborals que els volen fer després de les denúncies d'aquest estiu. Ahir un dels membres d'aquest sindicat explicava a Ràdio Capital que alguns monitors treballen fins i tot dins la casa tota la setmana, tot i que el contracte és de 37 hores i mitja, Eugènia.
Des del sindicat estan intentant que cada treballador faci les hores que toquen i que, si no, es remunerin les extres, cosa que passaria per contractar més persones. Des de l'escàndol d'aquest estiu a la casa de Colònies de Llafranc, on es va denunciar que s'hi van incomplir les mesures Covid, l'empresa està al punt de mira.
Insistim que hem intentat posar-nos en contacte amb l'empresa, amb Rosa dels Vents, i no ens han contestat, vull dir, no volen fer entrevistes, perquè si no, us portaríem aquí la visió de l'empresa, però no ens han dit res. I ara hem de parlar de Carnaval, perquè ara que reobre l'oci nocturn queden poques coses per tornar a la normalitat, però una d'elles és el Carnaval. I és que el Carnaval, un dels carnavals forts d'aquí de casa nostra, de fet tres dels forts, el de Platja d'Aro, el de Sant Feliu i el de Santa Cristina, volen recuperar la normalitat l'any que ve.
Les colles i els ajuntaments de Platja d'Aro, Santa Cristina i Sant Feliu aposten per celebrar el Carnaval 2022 amb la màxima normalitat possible. Prenen ara la decisió perquè a la tardor és quan es preparen les disfresses i carrosses. La idea és poder organitzar un carnaval al màxim de semblant a com era abans de la pandèmia, però sempre respectant els protocols sanitaris que hi hagi en el moment i en cap cas posant en risc la salut dels ciutadans.
Més notícies culturals. Elisava i la Fundació de Catalana del Suro presenten una exposició de dissenys i prototips de productes fets amb suro.
La mostra, feta per estudiants de quart curs de la Facultat de Disseny i Enginyeria, és el fruit d'una assignatura del centre. Tots els prototips de la mostra, anomenada Elisava per Xsuro, estan enfocats a donar resposta a necessitats reals en base a les propietats del suro.
Interessant, això. I el projecte de la llotja a la cuina arriba a les escoles d'hostaleria de la mà de xefs professionals.
Vicenç Fajardo, Quim Casellas i Jordi Sabadí han explicat el projecte i fet demostracions de cuina a alumnes de grau mitjà i superior de Figueres, Palafrugell i Girona. De la llotja a la cuina té diversos objectius, com incrementar el coneixement de les bondats gastronòmiques del producte de pesca local i, per tant, també incrementa la seva demanda i valor del mercat, entre altres.
Gràcies, Anna, gràcies a tots. Ara ho repassarem tot plegat, tot el que us hem explicat. Més enllà del Baix Empordà, com us dèiem, molt pendents del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que al llarg del dia d'avui ha de decidir si accepta la reobertura de les discoteques amb el certificat Covid. Això ha de passar per la justícia perquè sembla que afecta un dret fonamental, el fet de poder anar a les discoteques i que es discrimini entre les persones que estan vacunades o les que no. Sembla que és així. Alguns ho podrien discutir, però el Tribunal Superior de Justícia ho ha de dir, ha de decidir si accepta aquesta reobertura. Recordem que seria una reobertura a partir d'aquesta mateixa mitjanit, fins les 5 de la matinada entre setmana, fins les 6 de la matinada al cap de setmana, amb el 70% de l'aforament a l'interior de les discoteques i amb el certificat Covid. Més enllà d'això, tenim altres notícies i molt destacades. Avenç històric en la lluita contra la malària. L'Organització Mundial de la Salut ha avalat per primera vegada l'ús general d'una vacuna contra la malària. El fàrmac és una vacuna que es diu RTS,S, i el desenvolupa una farmacèutica britànica. Segons l'OMS, la vacuna té una seguretat favorable, la introducció és factible amb una cobertura bona i equitativa. És la primera vacuna, com dèiem, la primera vacuna que es dissenya, no que es dissenya, sinó que s'aprova definitivament per lluitar contra la malària. Rècord històric avui de la llum, i a més el preu de la llum avui fa el salt més gran en un dia. Puja 60 euros respecte a ahir, arriba als 288,53 euros al megawatt hora. El preu s'ha multiplicat per 6 en un any i, com sempre, La franja més cara serà de 9 a 10 de la nit. I avui, cinquè dia de vaga de Renfe, que comença amb el compliment de moment dels serveis mínims. En les quatre aturades que s'han fet, hi ha hagut queixes dels usuaris pels retards, cancel·lacions i incompliments dels serveis mínims. Ja ho sabeu, així que si heu d'anar a Flaçà o a Caldes o a Girona per agafar un tren, avui és de nou un dia d'aquells d'anar en compte. I avui, per cert, arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, des d'avui fins al 17 d'octubre. I avui parlarem amb l'Ignasi Arbat, que hi està anant ara mateix cap al Festival de Cinema, perquè ens expliqui quins són els plats forts, que és el que hem de tenir en compte d'aquest Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Les 8 i 10 minuts. Previsió del temps amb en Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps d'avui?
Avui dijous la jornada es presenta plàcida, típica de tardor. La meteorologia s'haurà estabilitzat respecte als últims dies i juntament amb la tramuntana que haurà bufat moderada haurà ajudat a deixar el dia radiant amb sol. La tramuntana encara podrà bufar entre forta i moderada a la geografia empordanesa de més al nord. De cara demà divendres ja afluixarà la força. Així doncs, per temperatures quedarem dels 10-12 graus mínims als quasi 25 màxims. Una amplitud tèrmica molt elevada que, si sumem l'acció del sol, ens portarà les sensacions de tardor més amables, que serà la dinàmica que el cel seguirà els propers dies.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui el comentari del dia, a les 8 i 11 minuts, ens envia una estrena. Avui s'estrena l'equip de comentaristes de Ràdio Capital, del Supermatí, l'escriptor, periodista i editor Xavi Cortadellas.
A l'octubre l'estiu s'ha fos. Ni els caps de setmana ni els dies assolellats, tan semblants a tants altres dies de setembre o d'agost, no ens el tornen. Però com que la tardor tampoc no és el que era, joves i jubilats continuen sortint tant com poden. Ben entès, cada grup a diferents llocs, cadascun amb diferents horaris. Començaré parlant dels jubilats perquè solen ser els que matinen més. Excursions a peu, passejades en bicicleta elèctrica, ascensions a cims moderats. En aquests temps post-pandèmics, la seva marató és el camí de Sant Jaume. El seu esperit aventurer s'ha anat orientant cap a les caravanes. Va haver-hi un temps que els jubilats anaven fins a Cap Nord. Avui acostumen a fer-ne prou descobrint qualsevol racó de muntanya. Potser perquè ja no queden cales que semblin verges. I si en queda alguna, tothom ja hi ha anat. Més lligats per la feina o pels estudis, en canvi, a l'octubre, els joves han de concentrar les seves trobades, sobretot a les festes majors i en els caps de setmana. Si no m'equivoco, l'última festa de casa nostra és la de Torroella. La primera de la tardor passa a Barcelona, lluny, doncs, d'aquí. En diuen les festes de la Mercè. Com les de Gràcia i les de Sants, que són, per raons òbvies, més petites, les de la Mercè ens han acabat de confirmar també que mentre anava arribant la tardor, amb exempcions com ara fa uns dies a la Devesa de Girona, els macrobotellots han anat traslladant-se d'algunes de les cales del Baix Empordà a Barcelona. Sembla que si els dies de Nadal no ens sorprenen, no tornaran a ser tan massius els macrobotellots al Baix Empordà fins a l'estiu vinent. No n'estem segurs. Però encara estem menys segurs que hagin estat les vacunes per evitar la Covid i no els macrobotellots el que acabarà permetent que s'obrin finalment les sales de festa i les discoteques.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Pràcticament un quart de nou del matí i avui a la cançó del dia, la nova producció de Years and Years, el que és el mateix Oli Alexander, que després de presentar-nos molts èxits, avui porta Crave. You come in and out of my dreams with my head making me crazy. I keep coming back to the scene, back to the bed and contemplate. Thing I crave is the pain.
do me no harm. Now it's what I want. Give me what I ask for. Gone too far for love to remain. How can I adore you when your body drives me insane?
Un minut d'un quart de nou del matí, de seguida tornem amb més notícies.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
27è Festival de Jazz Costa Brava. Del 6 al 12 d'octubre, més d'una desena de propostes arriben a Palafrugell. Ho fan noms com els de Locomotora Negra, Roberto Fonseca o Monique Macon. Reserva de localitats i venda d'entrades al web palafrugillcultura.cat, a la taquilla del Teatre Municipal i al telèfon 972-611-72. 27è Festival de Jazz, Costa Brava.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Atenció! Aquest octubre arriba a la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7 de la Bisbal.
Vuit i 18 minuts, som al Supermatí de Ràdio Capital. Els creuers tenen un seriós impacte en el medi ambient i la salut humana i caldria una regulació efectiva. Aquesta és una de les principals conclusions d'un article científic publicat per investigadors de la Universitat de Girona, la Universitat d'Exeter, al Regne Unit, i l'Institut de Turisme de Croàcia. S'ha publicat a la revista Marine Pollution Bulletin. En aquest estudi, a més, els científics alerten que aquest impacte va creixent de forma continuada i que posa en joc la qualitat de l'aire, l'aigua i el sòl, i que es malmeten els hàbitats i zones fràgils, a banda de, òbviament, tenir també efectes en la vida salvatge. Avui podem parlar amb el senyor Arnau Carreño, que és un dels investigadors d'aquest projecte per la Universitat de Girona. Bon dia.
Bon dia.
Sembla mentida, no?, que la capacitat que tenim els humans per fer coses que destrueixen el planeta, no?
Sí, bueno, és impressionant. Els creuers, al cap i a la fi, són com... Hi ha alguns creuers que són com ciutats flotants, per tant, doncs, tots els impactes que causen una ciutat els podem trobar en el mar, no?, també.
Clar, el dubte, per exemple, és tots aquests danys afecten tot el sistema marítim o potser només les zones al voltant d'on, per exemple, hi ha un gran port de creuers com és el cas de Palamós? Vull dir, al Baix Empordà estaríem més afectats per tenir el port de Palamós aquí mateix?
Bé, l'impacte sovint es troba localitzat als llocs on els creuers amarren, per tant sí. Podríem dir que és a les rutes de pas, a les zones de pas dels creuers i sobretot en llocs on amarren, com seria el port de Palamós, o bé hi ha casos que són molt, molt clars, com per exemple a Venècia o altres llocs similars, o ports de Croàcia, doncs és on l'impacte es troba més localitzat. Sí.
Venècia, però, si no m'equivoco, en els últims anys ha fet alguna regulació, no?, en el tema dels creuers per evitar els efectes que té sobre...
Sí, precisament perquè es van trobar amb aquest problema, doncs van trobar que la millor manera de fer-ho era regular precisament aquests creuers, no? El límit de creuers diaris i quant de temps poden estar doncs, amarrats a la ciutat.
Clar, però per altra banda, sembla que tots plegats ens felicitem quan expliquem, per exemple, ara em sembla que el 12 d'octubre d'arribar el primer creuer després de la pandèmia a Palamós, tots plegats ens felicitem perquè tornen els creuers, no? Perquè és una bona notícia a nivell econòmic. En aquest temps en què no hi ha hagut creuers, hem tingut temps a recuperar alguna cosa sota el mar?
Clar, això no ho hem estudiat nosaltres, però segur que algun impacte positiu ha tingut el fet de que no hi hagi hagut creuers durant el temps de pandèmia, no? Si bé és cert que a priori sembla que siguin un impacte positiu, un impacte econòmic positiu per a la ciutat on aquests amarren, després, si mirem els estudis més deteniment, com si diguéssim, es veu que l'impacte aquest no és tan gros com sembla. És a dir, al cap i a la fi, els passatgers que van en creuers tenen el menjar pagat a bord, no? Llavors, sí que poden baixar a l'hora de dinar, però a l'hora de sopar tornen a pujar. Realment no fan pernoctacions als hotels, compren quatre tonteries a les botigues i cap amunt una altra vegada i anem cap a un altre lloc, no? Llavors és un factor que cal tenir-lo en compte també aquest.
Clar, per exemple, el fet de, bueno, que és un, tu deies, no?, una casa sobre un edifici sobre el mar, això quin consum d'energia té? Quin és el, no sé, suposo que un dels problemes és el consum d'energia, per altra banda la contaminació també i el fet de que passi també una ciutat per sobre d'un hàbitat, d'una fauna important, però quin efecte té en el consum d'energia tota aquesta ciutat flotant?
Clar, el consum d'energia és altíssim. Podríem dir que un creuer així de mida normal podria consumir el mateix que 12.000 cotxes per dia. Llavors, clar, és una dada doncs, que és important. O, per exemple, també en quant a generació de residus, el que s'estima que produeix un passatger en un creuer són 4 quilograms de residus al dia. Llavors, això, si tenim un creuer que hi van 2.700 persones, això és més d'una tonelada per dia de residus que pot produir aquest creuer. I 2.700 persones no són tant. O sigui, hi ha creuers que tenen molta més capacitat.
Clar, entenc que quan una persona... Vull dir, si tu estàs sobre... Tu estàs a terra ferma, consumeixes una quantitat d'energia diària amb totes les teves activitats, un cop puges al creuer, això es deu multiplicar, no? El que ens toca a cadascú.
Bé, això no t'ho sabria dir perquè no hem fet aquest càlcul. Però sí que és cert que, bueno, els números que t'he dit, per exemple, hi són. Per tant, és el que hi ha. Llavors, també cal tenir en compte que molts d'aquests creuers el que fan és incineren els residus mentre són en marxa, mentre estan circulant. Llavors, fins a un 75% d'aquests residus que t'he dit abans, 4 quilograms de residus al dia, fins a un 75% dels residus poden ser incinerats a mar, no? Llavors, això són més emissions encara a tenir en compte.
Per exemple, llegeixo aquí una altra dada que m'ha cridat l'atenció de l'estudi. Els passatgers d'un creuer de 7 dies per l'Antàrtic, quina seria l'equivalència d'un creuer de 7 dies per l'Antàrtic? Explica-m'ho tu.
Ostres, ara em fas mirar els papers, eh?
Calla, sí, bueno, sí. Ja t'ho dic jo, no, això que produeix les mateixes emissions de CO2 com un ciutadà europeu al llarg d'un any sencer, només un creuer de 7 dies.
Val, doncs imagina. Sí, sí.
Bueno, sí, és la dada que veig aquí que vam destacar també a la notícia que vam fer a la ràdio. Clar, em deies, a Venècia s'ha regulat això, però, clar, que, per exemple, l'Ajuntament de Palamós, què pot fer? Dir, no, que no vinguin creuers, si justament s'està buscant el contrari. Vull dir, això va al revés de tot el que estan intentant tots els ajuntaments i totes les entitats econòmiques de casa nostra.
Sí, sí, bueno, ja hem sentit les declaracions d'alguns polítics ara en sortir de pandèmia, doncs l'objectiu és que tornin els creuers als ports i tornem a començar, no? Sembla que no se n'hagi après. Clar, no sé, les regulacions que hi podria haver, doncs, és un control més exhaustiu dels creuers, no? És a dir, tenir clar les emissions que emeten i començar a pensar la manera de mitigar-les, d'evitar-les o de compensar-les al cap i a la fi.
Clar, que no sé si, no. Si els, des de entitats com ajuntaments hi poden fer res o caldria més una regulació a nivell internacional. Quina regulació han de seguir els creuers? Realment hi ha una regulació estricta?
No, no, clar, el que cal fer és sí, regulacions a nivell internacional. Jo crec que des dels ajuntaments, poca, tot i que es pot fer pressió, poca pressió es pot fer.
Clar, per exemple, què creieu? Hi ha possibilitats de, o s'està parlant d'una regulació a nivell internacional dels creuers?
Clar, no ho sé, això. No, això no t'ho sabria dir.
Clar, i no sé si també el dubte que també m'entra, perquè avui llegint les notícies que explicarem, avui explicarem també aquí a la ràdio que s'ha recuperat l'activitat comercial del port de Palamós. I que ja ha tornat a nivells previs a la pandèmia. Són unes dades que ahir explicava Ràdio Palamós. Quina és la, no sé si teniu la comparativa dels efectes que pugui tenir un creuer amb un vaixell comercial. Si en aquest segon cas doncs els efectes són menors o no.
Sí, bé, de fet hi ha un estudi el 2007 que indica que un creuer pot produir fins a 70 vegades més residu sòlid que un típic vaixell comercial, que el típic vaixell carguer, com si diguéssim. Fins a 70 vegades més. O sigui, és, ja et dic, és un estudi del 2007, però és una dada bastant important.
Doncs, déu-n'hi-do, clar, és el que dèiem, és difícil de situar això en una solució, no? en un marc per resoldre, però sí que exposar aquestes dades és important i exposar aquests efectes que tenen els creuers sobre la fauna de casa nostra. Em deies abans, per cert, que els efectes estan sobretot localitzats en el punt on amarren aquests vaixells, per exemple, al port de Palamós, però sabries dir un radi al voltant del qual el mar té aquests efectes, vull dir, si afectaria només la zona perimetrada del port, si on iria molt més enllà?
No, clar, això depèn del tipus d'impacte, no? És a dir, si estem parlant d'un impacte que és més localitzat, com si diguéssim... Bé, hi ha impactes que arriben més lluny, no? Per exemple, tindríem el cas dels impactes del soroll, no? Que poden causar els creuers. Clar, per sota l'aigua el so es transmet més lluny.
Clar.
I, clar, per exemple, tot el que són cetacis, dofins, balenes, es poden veure afectats, no? Pel so dels creuers. En llocs on hi ha pas continuat de creuers, doncs s'ha vist que els cetacis abandonen les zones, simplement agafen i van a un altre lloc perquè això els produeix problemes a l'hora de comunicar-se, a l'hora de relacionar-se entre ells, a l'hora de fer la seva vida, com si diguéssim. Llavors, clar, bueno, depèn del tipus d'impacte, pot estar més localitzat o menys, sí.
Molt bé, doncs Arnau Carreño, un dels investigadors d'aquest projecte, d'aquest estudi que s'ha fet amb altres universitats internacionals sobre l'impacte dels creuers. Gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital i que tinguis molt bon dia.
Vinga, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Un minut per dos quarts de nou del matí. Seguim repassant altres notícies del dia aquí a Ràdio Capital. El fiscal demana 6 anys de presó per un monitor acusat d'abusos sexuals. El processat va ser monitor i director de diversos casals al Baix Empordà. Se'l processa per una denúncia feta el 2015 per una de les víctimes, tot i que és reincident.
Aquest mateix matí se celebra a l'Audiència Provincial de Girona el judici contra un monitor acusat d'un delicte de continuïtat d'abús sexual. El judici comença a les 10 del matí i el fiscal demana 6 anys de presó per l'acusat. El monitor jutjat és reincident en aquest tipus de delictes. Els fets van ocórrer a Calella de Palafrugell i a Torroella de Montgrí durant l'any 2015. Segons el fiscal, l'acusat dirigia i, a més, era monitor d'un casal d'estiu. El modus operandi de l'acusat es basava en establir relacions d'amistat molt estretes amb els pares de les menors que acudien al campament. Els pares deixaven que la víctima es quedés a dinar o a dormir a casa del processat, sense saber que l'acusat aprofitava aquests moments per realitzar tocaments a la víctima. L'acusat ja va ser jutjat per delictes relacionats amb casos d'abusos, però els crims, en el moment de jutjar-se, havien prescrit. Arran d'aquesta denúncia l'any 2015, s'inicia avui aquest procés judicial, on l'acusat podria ser condemnat a 6 anys de presó.
I us ho avança Ràdio Capital, l'Ajuntament de Palafrugell ha presentat projectes als fons Next Generation. Un d'ells és la recuperació, l'ampliació de l'Avinguda d'Espanya. Recordeu, els fons Next Generation són els fons de recuperació europeus que han pactat tots els països de la Unió Europea i els ajuntaments s'hi poden presentar. I en aquest cas, Palafrugell ha presentat, tal com us pot avançar Ràdio Capital, propostes en dos eixos, un de comercial i un altre de promoció turística.
L'eix comercial inclou el següent: plaques fotovoltaiques al mercat, mobiliari urbà de la zona centre, canvi de llums a la zona comercial i reforma de la plaça al Priorat de Santa Anna. Aquest eix suposarà una despesa d'uns 900.000 euros. La reforma de la plaça del Priorat de Santa Anna, com ja vam informar, passarà de ser un aparcament a una plaça pública, amb una zona de càrrega i descàrrega amb un control horari, contribuint a pacificar la zona centre del municipi. Per la seva part, l'eix turístic consta de rehabilitació del centre d'aigua Les Arenes, desdoblament de l'Avinguda Espanya, el parc urbà d'aquella zona i aparcaments dissuasoris. Calculen que aquest projecte costarà gairebé 7 milions d'euros. Pel que fa al desdoblament de l'Avinguda Espanya, aquest consistirà en l'ampliació en el seu tram entre el carrer Àngel Guimarà i la plaça Josep Pallach, suposant així un avenç en la fluïdesa del trànsit i la mobilitat per la ronda exterior del nucli urbà.
Palafrugell, de fet, és un dels pocs municipis del Baix Empordà que tenim confirmat que ja hagin presentat els projectes als fons europeus.
L'Ajuntament de Palafrugell, juntament amb el de Begur i el de Calonge, és dels pocs municipis de la comarca del Baix Empordà que han presentat formalment els projectes al fons europeu Next Generation. Platja d'Aro, Palamós i Torroella encara estan acabant de perfilar els seus projectes i els anunciaran als mitjans quan estiguin tancats. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí, però, ja ens ha pogut avançar que serà per una molt important quantitat de diners. Altres municipis, com la Bisbal d'Empordà, encara no tenen cap proposta pels projectes.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8:33, en parlàvem ara a l'entrevista. El Port de Palamós ha fet créixer la seva activitat comercial i ja ha recuperat dades de la pandèmia. Dades prèvies a la pandèmia. Han passat pel port gairebé 130.000 tonelades de mercaderies entre gener i agost del 2021 per aquest enclavament portuari de la província de Girona.
L'activitat comercial del port de Palamós ha crescut un 83% respecte a les dades de l'any passat. Durant el període de gener a agost de 2021 han passat gairebé 130.000 tones de mercaderies pel port, en comparació amb les més de 70.000 que van circular-hi l'any 2020. Aquesta xifra també és major que la de l'any 2019, en què van circular per l'enclavament unes 85.000 tones de mercaderies. Algunes d'aquestes mercaderies que han trepitjat el port de Palamós han estat la pasta de paper, la colza, el material siderúrgic o la biomassa forestal. Aquestes han viatjat fins a zones del Magreb, França, Itàlia, Àsia o fins i tot a països del continent americà. És cert que la pandèmia va tenir cert impacte en les xifres que donava el port de Palamós, però també cal puntualitzar que l'activitat portuària ha crescut exponencialment des de la seva inauguració. A més, el port de Palamós segueix sent l'únic port amb trànsit de mercaderies de la costa de Girona i és una porta d'entrada i sortida de la demarcació.
Doncs bé, aquestes dades que avançava en aquest cas Ràdio Palamós. Vuit i 35 minuts. que al llarg d'aquest estiu heu estat sentint la polèmica laboral que hi ha a l'empresa Rosa els Vents, la coneguda empresa de cases de colònies que abunden aquí a casa nostra, al Baix Empordà. Sabeu que hi ha problemes laborals, que hi ha moltes queixes dels treballadors. Ahir un dels membres de la secció sindical de Rosa els Vents, en Joan, ens va explicar al Supermatí de Ràdio Capital que alguns monitors de 24 hores treballen dins la casa tota la setmana, però el contracte és de 37 hores i mitja i deixen només de treballar en aquestes petites hores de descans que tenen. Eugènia.
Des del sindicat estan intentant que cada treballador faci les hores que toquen i que, si no, es remunerin les extres, cosa que passaria per contractar a més persones. En l'àrea de servei de la casa, com cuiners, responsables de neteja i manteniment, també fan moltes més hores, segons diu el Joan, de les que es recullen el contracte i enllacen molts dies sense festa. En Joan és treballador de la Rosa dels Vents a la base nàutica a l'àrea de la Gola del Ter i membre del nou sindicat juntament amb 19 treballadors més. Segons ha explicat, el que ha fet vessar el got ha estat com han tractat els monitors positius de Covid.
Però porten ja com molt temps d'alguna manera incomplint les hores de treball que queden estipulades al contracte, se'n fan moltes més i tot queda com una mica encobert sota el conveni de lleure, que és el que ells s'agafen, però que el conveni de lliure també es pot tractar de moltes maneres.
Malgrat ha estat diferent en cada cas, en cada casa de colònies, perquè gestionen sota direccions diferents, no hi havia un protocol clar a seguir. A la base nàutica van tenir un primer brot just després de Sant Joan entre els treballadors i es va decidir d'un dia per l'altre enviar a tothom a casa seva. Malgrat, segons ha explicat en Joan, Rosa dels Vents té el compromís d'allotjar els seus treballadors de maig a setembre. Se'ls va donar la baixa, però no una alternativa d'on passar el confinament.
Doncs hi va haver casos de gent positiva que es va veure obligada a agafar el transport públic i vam notar molt poca atenció, molt com la sensació d'indiferència a l'hora de dir vinga, l'important és que marxis d'aquí.
Déu-n'hi-do el testimoni d'ahir d'en Joan. D'altra banda, ens va assegurar que després del juliol eren 16 persones compartint un mateix lavabo, eh?
Això, malgrat havien estat molt estrictes de no ser més de 3 durant el mes de juliol, quan hi havia més gent. Després que aquest estiu es denunciés l'incompliment de mesures de Covid en una de les cases de colònies de la Rosa dels Vents a Llafranc, l'empresa està sota el punt de mira. Podeu escoltar l'entrevista sencera a radiocapital.cat.
I escolteu, tenim ganes de carnaval i sembla, bueno, de moment la intenció dels ajuntaments del Baix Empordà és poder-lo fer amb una mica de normalitat. Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro tenen la voluntat de recuperar el proper carnaval amb la màxima normalitat que permeti la situació sanitària. Les colles de carnaval dels tres municipis, d'acord amb els ajuntaments, han acordat apostar per celebrar aquesta festa amb les màximes expectatives, intentant recuperar la màxima normalitat possible, segons sempre les normatives sanitàries que hi hagi vigents en el moment. Sergi Villena.
El 4 d'octubre passat es va celebrar una reunió a Sant Feliu de Guíxols en què tant les colles com els ajuntaments respectius van convenir en fer una aposta clara per recuperar les festes de carnaval. Cal destacar que la celebració del carnaval és un fet profundament arrelat a les tres localitats i gaudeix d'una enorme popularitat. La idea és poder organitzar un carnaval al màxim de semblant a com era abans de la pandèmia, però sempre respectant els protocols sanitaris que hi hagi en el moment i en cap cas posant en risc la salut dels ciutadans.
Clar, Sergi, el fet de mantenir ara aquesta reunió respon al fet que a la tardor és normalment quan es comença a preparar aquesta festa, no?
Exacte. La confecció de robes, disfresses i carrosses requereix d'un marge de temps suficient, tenint en compte que el cap de setmana carnavalesc a la Costa Brava seria a finals de febrer, concretament els dies 25, 26 i 27. A la reunió hi van assistir els representants de la Federació de Colles de Carnaval de Castell-Platja d'Aro-Segaró, l'Associació de Colles de Carnaval de Santa Cristina d'Aro i l'Associació de Colles de Carnaval Ganxones, amb les regidories responsables del carnaval de cadascun dels municipis. Entre tots hi va haver un clima de consens i es va incidir en que es considerarà el 2022 com un any atípic
per haver d'estar amatents a la situació sanitària i a les indicacions de salut. Per això mateix, també es va decidir que si les mesures de salut fossin molt restrictives durant les dates del Carnaval, es plantejaria un trasllat al 2023.
Aviam quina és la primera cosa que es trasllada al 2023, perquè tot es va anar traslladant del 2020 al 2021, després al 2022. Espero que no haguem de veure gaire més trasllats més enllà. I en tot cas, si pot haver-hi dins d'una discoteca el 70% de l'aforament, segur que en un carnaval hi podrà haver-hi gent. Segur que sí. Notícies culturals. A l'ISABA, la Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona i la Fundació de l'Institut Català del Suro presenten un projecte comú al Museu del Suro de Palafrugell. Anna.
L'objectiu principal de l'assignatura va ser introduir-se i comprendre el disseny fent una reinterpretació d'una matèria primera, entenent les seves propietats, característiques úniques i els seus processos. La Fundació Xuro hi va col·laborar fent la lliçó introductòria sobre el suro i les seves possibilitats en el món del disseny. També va oferir mostres de la matèria primera perquè l'alumnat l'explorés i treballés. La mostra, l'ISABA per Xuro, recull alguns dels millors dissenys i prototips sorgits en el marc de l'assignatura Tecnologia de Producte 3. Tots estan enfocats a donar resposta a necessitats reals en base a les propietats del suro, com són la baixa densitat i lleugeresa, l'elevada resistència al moviment o el seu origen natural. Entre els projectes sorgits destaca Plantat, que consisteix en un disc de suro barrejat amb llavors per cultivar a casa, un producte portàtil per aïllar-se del so en entorns socials, o la Surera, una motxilla dissenyada per millorar el confort a l'espai urbà.
Projectes fets amb suro per fer front a problemes habituals de la vida de les persones. 8:42. El projecte de la llotja de la cuina de l'Empordanet ha arribat a les escoles d'hostaleria. En concret, ha arribat a 3 escoles d'hostaleria de les comarques de Girona, on s'ha explicat la iniciativa als seus alumnes.
En aquestes visites, un cuiner de la cuina de l'Empordanet ha donat a conèixer als estudiants la tasca del col·lectiu gastronòmic. Concretament, ha desenvolupat una presentació de la iniciativa de la llotja a la cuina, que ha comptat amb la projecció d'un dels vídeos fets per l'ocasió i també l'elaboració d'una recepta en directe a mode de masterclass. El 24 de setembre, Quim Caselles, xef del restaurant Casamar, va mostrar la iniciativa a l'alumnat del grau mitjà i superior de l'Institut Baix Empordà de Palafrugell. Després, Jordi Sabadí, xef del restaurant El Roser 2 de l'Escala, va tancar el cicle de visites el 27 de setembre davant dels estudiants del grau superior de direcció de cuina de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona.
Anna, recordem de què va aquest projecte de la llotja a la cuina.
De la llotja a la cuina té diversos objectius, com són incrementar el coneixement de les bondats gastronòmiques del producte de pesca local i, per tant, la seva demanda i valor de mercat, prestigiar els restauradors incidint en l'ús del peix i marisc de la Costa Brava, valoritzar una sèrie d'espècies pesqueres i, especialment, posar en valor la feina dels pescadors. Entre les accions que s'han fet, s'han editat 1.000 llibrets amb 17 receptes, cada una d'elles amb una espècie pesquera local com a protagonista i amb la signatura d'un dels cuiners del col·lectiu. Es poden trobar diverses llotges i peixateries de la Costa Brava. També s'han pogut veure 3 exposicions que el fotògraf Lluís Català ha instal·lat al Port de Palamós, al restaurant El Roser 2 i al Maram, al Centre d'Interpretació del Peix, en tots els casos a l'Escala. Són mostres que recullen el que han donat de si les trobades entre pescadors de la Costa Brava i xefs de la cuina de l'Empordanet amb motiu del projecte. Al mateix temps, també s'han publicat 17 vídeos produïts per tal d'enregistrar aquestes converses entre pescador i cuiner mantingudes en aquestes trobades. Són tots visibles al canal de YouTube de la cuina de l'Empordanet.
Ara que fem 20 anys, ja podem dir que som una mica grans i podem fer allò que tant els hi agrada als avis. Explicar batalletes. Cada dissabte amb la Mar Coll, amb Marc Clapés i amb Miquel 40, el veterano de la casa, repassarem tot el que ha passat en aquests 20 anys de Ràdio Capital. Així que agafa sabaties, manta i sofà i prepara't per repassar la nostra vida i miracles. 2001-2021, 20 anys de Ràdio Capital. Cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Ràdio Capital. I sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són 3:15 del matí. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Doncs mira, de camí a Sitges, literalment.
De camí, ets el cotxe.
De camí, ets el cotxe. Sí, sóc el cotxe, avui podríem donar la informació del trànsit. I no, vull agafar el tren, però tal com està la cosa no me n'he confiat i dic, prefereixo arribar segur al festival i no perdre'm la primera pel·lícula.
I com el teniu el trànsit? Perquè clar, el problema del tren ens porta a molt de trànsit.
Bé, de moment bé, encara estic a punt d'arribar a la Roca del Vallès.
Ai.
I de moment...
Pensa que no pagaràs.
A partir d'allà ja veurem què passa.
No pagaràs.
No pagaràs. No pagaré. Això és una satisfacció, eh?
Sí, sí.
Jo donaria voltes al peatge punt i avall per anar passant sense pagar, eh?
A mi em dona una satisfacció creuar el pont del peatge i no haver de parar i no haver de pagar. Oh.
Sí, el que passa que m'han dit que els túnels del Garraf encara funcionen.
Sí, això, mira, hauràs de fer així. Trinco, trinco.
Que allà caurà la clatellada.
Sí, 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 sí. I no són barats els túnels del Garraf.
No,
són pas barats.
Per això t'ho dic, pels pocs quilòmetres que fas, t'hi deixes que arribi un dinar allà.
Sí, 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 que ens queixem d'aquí, però per anar al Garraf... Més, bueno, això és una batalleta, però hi ha un poble, el mateix Sitges, té la part grossa de Sitges, però després té com un apartat, una EMD... Clar, encara no és una EMD, no és una entitat municipal descentralitzada, és una part del poble que està abans de Sitges. Abans dels túnels. Per tant, les persones que volen anar a fer qualsevol gestió al seu ajuntament, les persones que viuen a les botigues de Sitges, han de creuar aquest pont. Per tant, la despesa són 7 euros d'anar, 7 euros de tornar, només per fer una gestió amb l'ajuntament. Bé, això és una batalleta de coses que passen a Sitges. A veure, estàs anant cap al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Què hi trobarà? Quins són els plats forts d'aquest any?
Perdona, quin és el...?
Els plats forts d'aquest Festival de Sitges d'aquest any.
Ah, els plats forts. Home, en tenim uns quants, eh? Mira, algunes de les pel·lícules que veurem avui ja s'estrenen demà al cinema. Per exemple, Titan, la guanyadora de Cannes, és un dels plats forts que ja veurem avui. Què més esperem? L'última d'Àlex de la Iglesia, Venecia Premia, també és un dels plats forts. La nova entrega de la saga Halloween, Halloween Kills, també. Antlers, una pel·lícula produïda per Guillermo del Toro. Un munt de pel·lícules, la veritat, que al llarg d'aquest grapat de dies que tenim moltes ganes d'anar veient i que es vagin sorprenent.
I presència internacional, entendrem o no?
Bé, Mamoru Soda, el director de cinema japonès d'anime, ha presentat la seva última pel·lícula, Bell. És el director, per exemple, de pel·lícules com Wolf Children o El Niño la Bestia o Your Name, que potser és la més coneguda. No, perdona, Your Name no és d'ell, ara que m'he equivocat.
No,
qui més ve?
No me l'havia adonat, que t'havies equivocat.
Bé, Naomi Rapaz, aquesta actriu que ve presentar dues pel·lícules, una és Lam, que és un nen que neix amb aspecte de xai, que també va passar per Cannes, i que és una pel·lícula així bastant perturbadora, i també presenta una altra pel·lícula, ja més en to de comèdia, és una actriu que treballa a Hollywood, ella és nòrdica, però... Hem vist en pel·lícules com una de les darreres entregues d'Alien, etc., per exemple. De presències també vindrà Don Mancini, que és el creador de Chucky, no? El dinot diabòlic, perquè ara Chucky també tindrà una sèrie de televisió.
Ah, sí?
Doncs ve a presentar aquesta sèrie sobre Chucky, Don Mancini. I presències nacionals, pues, una mica es preveu que tothom, no? És a dir, tant Àlex de la Iglesia com Belén Rueda, que ve a recollir un premi, Carlos Saura, que també ve a recollir un premi. Bé, vull dir que tindrem una mica de tot.
Val, bueno, doncs ja ens n'has explicat, no? Perquè això dura 10 dies almenys, no?
Sí, i aquest any 11, perquè
11.
O sigui, això comença avui, acaba el diumenge de la setmana següent, tot i que el dissabte ja està tot el peix venut, perquè el dissabte ja es donen els premis, tothom ha vist les pel·lícules, i normalment els passis del dissabte, diumenge, la setmana vinent, són ja de pel·lícules que ja haurem vist al llarg d'aquests 10 dies, excepte la de clausura, però la resta ja s'hauran vist.
Val, bueno, molt bé, doncs aviam, aviam què tal es presenta tot plegat i quina pinta fa. 10 minuts per les 9, aviam, Ignasi, sembla que més o menys anem recuperant la, les ganes d'anar al cinema, no? Ho dic per això que, està, que sonarà ara. Escolta, jo la setmana passada vaig voler anar a veure James Bond, el cap de setmana passat, i és que estava a Barcelona per qüestions de feina, i em va fer por perquè hi havia tanta gent a les sales que vaig pensar, escolta, prefereixo anar-hi més endavant que estaré més sol, podré estar amb més distància de seguretat. Vull dir, hi havia moltíssima gent que havia reservat entrades per anar a veure James Bond. Bona notícia.
Sí, sí. Ha estat la pel·lícula que... una de les que ha portat a molta gent al cinema, no? De fet, la prova de si això funcionava o no va ser Shang-Chi, que va arribar a principis de setembre. Shang-Chi ho va petar moltíssim. D'un...
Ai, ara hem perdut Ignasi. Aviam si torna, perquè això d'anar en cotxe, aviam. Ignasi?
Sí.
Ara, torna-hi, que deies una cosa de Shang-Chi.
Sí, no, dic que Shang-Chi va ser la pel·lícula que va obrir el tema de si les pel·lícules podien tornar a funcionar a taquilla, els blockbusters. Afortunadament va funcionar com un tro, i a partir d'aquí doncs hem tingut Dune, ara aquest James Bond, que també internacionalment està funcionant molt bé. Als Estats Units encara no s'ha estrenat, perquè allà s'ha estrenat Venom abans. S'estrena aquest cap de setmana, crec, als Estats Units. Val. I Venom també ho ha patat en taquilla d'una manera brutal. És a dir, la gent està tornant a les sales de cinema, tot i que és cert que han canviat moltes coses. És a dir, la gent no va tant al cinema com abans, però què va veure al cinema? Va veure aquestes pel·lícules, els grans blockbusters. Les pel·lícules, diguéssim, mitjanes, per entendre'ns, aquestes són les que la gent no va a veure. És a dir, la gent té ganes de tornar, però té ganes de veure espectacle al cinema, cosa que no ha vist durant més d'un any, i tinc moltes ganes de veure aquests blockbusters per passar-s'ho bé.
Entenc, no, que potser la gent té ganes d'anar a veure, d'anar a tiro segur, no? De saber una pel·lícula que segur que m'ho passaré genial al cinema.
Sí, que pot estar millor o pitjor, però que com a entreteniment segur que funciona. Ah.
Per cert, a tu què t'ha semblat James Bond?
A mi m'ha agradat, en general m'ha agradat. No, ni molt menys la considero, com he sentit per aquí, la millor pel·lícula de James Bond, de la història, i... No. Ostres, per mi, per exemple, des del Daniel Craig...
Jo no n'he vist cap de James Bond, eh? No, o sigui, n'he vist alguna, però vaja, així molt pel damunt. Però ahir mirant-la, tenia moltes ganes de veure-la aquesta pel fet de recuperar el cinema, no? Que és la pel·lícula que hem anat endarrerint, no? Durant tota la pandèmia, tenia moltes ganes de veure-la només per això. Però pensava, si aquesta no és la millor pel·lícula de James Bond, què més han fet aquesta gent?
Home, Casino Royale és una molt millor pel·lícula, molt més equilibrada. La primera del Craig, que és per mi la millor de totes les que ha fet el Daniel Craig, en diferència. A veure, també hi ha Skyfall, que també està molt bé, i aquesta també està bé, però trobo que és massa llarga. Crec que aquestes 2 hores 40 no hi ha tant com per això. I, però bé, és igual, hi ha escenes d'acció brillants, trepidants. A mi la que més m'agrada, no fem spoilers, però bé, l'escena de Cuba, que és la que apareix en Ade Armas, és meravellosa, l'escena, els diàlegs que tenen entre ells dos, està superbé.
I en Ade Armas és que ho fa superbé. I a mi em fa molta gràcia el fet de veure en Ade Armas en produccions com aquesta, perquè aquesta dona sortia en sèries espanyoles, sortia a l'Internado, i l'ascens que ha fet és meteòric.
Sí, no, a més és que té un talent prodigiós, Ana de Armas. I ho està, o sigui, als Estats Units va fer aquella Punyales per l'espalda, que també protagonitzava el Daniel Craig, i el Daniel Craig la va fitxar clarament perquè agafeu aquesta noia que ho fa molt bé i en el paper aquest funcionarà de meravella.
Molt.
I no s'ha equivocat aquí el Daniel Craig, ho fa fantàstica.
Per cert, el que sí que he vist és molta divisió sobre Rami Malek, no? A mi aquest personatge em va deixar una mica fred.
A mi no m'ha agradat. O sigui, a veure, jo no potser donaria tantes culpes a l'actor, que també li podem dir una mica, perquè és que no deixa de posar cara de pal, Però és que el seu personatge és molt, molt pla, molt avorrit, és un dolent molt, molt de manual, no té gaire res. Està escrit també d'aquella manera perquè comença, bé, diguéssim que té una venjança, no?, de la seva motivació és una venjança, i de cop a volta, sense més explicació, resulta que té un pla per conquerir el món i té tots els recursos per fer-ho, no? I aquesta transició, com hem arribat d'aquí a aquí?
Sí.
Per això t'he dit que és una pel·lícula que hi ha coses que, bueno, que me patinen una mica, però que sí que és cert que en quant a escenes d'acció estan totes molt bé. Potser t'atrauria la del final, perquè em sembla molt més convencional i... però la resta trobo que és extraordinari.
És un espectacle. Bueno, doncs aquesta pel·lícula suposo que estarà en cartell durant moltes setmanes, vull dir que Quim Canar no hagi anat a veure-la perquè els cinemes, ja et dic, estaven a petar, doncs encara tindrà temps. 8:56, estrenes d'aquesta setmana. Comencem amb Pedro Almodóvar.
A mi me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis.
Madres paralelas.
Sí. Doncs això és la història de l'última pel·lícula de Pedro Almodóvar, que hi apareix Penélope Cruz, com no podia ser d'una altra manera. I és la història de dues dones que es posen, bueno, que es troben allà a París i es troben les dues juntes, allà tenint un part, i això els suposarà un lligam que anirà més enllà d'haver coincidit les dues el mateix dia del part i que canviarà les seves vides.
Molt bé, doncs l'última de Pedro Almodóvar. Madres paral·leles, que arriba demà al cinema. Anem amb Titan, que em deies ara que s'estrena al Festival de Sitges, o que es podrà veure avui ja al Festival de Sitges.
Sí, avui es pot veure Titan a Sitges, únic dia, amb dues projeccions, perquè demà ja arriba a sales. És la pel·lícula de la Júlia Ducournau, que havia presentat també Crudo, Rou, a Sitges, una pel·lícula que estava molt bé, molt amb petit pressupost, etc. Aquesta també és una proposta independent, però molt, molt més salvatge. Una pel·lícula que va guanyar la Palma d'Or a Cannes, dirigida per una dona, i polèmica, perquè, o sigui, sobretot es veu que té dues parts, i durant la primera part, diguéssim que és un festí de sang, gore, sexe, o sigui, la cosa promet, eh? Jo crec que ens ho passarem bé.
Molt bé, bueno, mira. I després també tenim La família Addams 2.
Sí.
Ciència Imperi!
Què tal aquesta? És de dibuixos animats?
Bé, això és de dibuixos animats, és la segona part de la primera de la família Addams, també en dibuixos animats, que ja va ser una adaptació autènticament desastrosa, aquesta, pel que he pogut llegir
de les
crítiques que ens arriben. Sí, no, és encara pitjor. O sigui, aquí, en aquest cas, la família Addams se'n va de vacances.
Uf.
Aleshores abandonen la seva mansió i se van de ruta pels Estats Units. La primera ja no em va fer gens de gràcia i aquesta directament jo crec que ni la veuré.
Val, doncs ja està. Doncs, però suposo que als nens els agradarà, home, pobres.
Bueno,
o no,
depèn.
O no.
És que és una infantilització, o sigui, infantilitza molt el que és el concepte aquell de la família Addams, una mica clàssic del que coneixíem, que les pel·lícules aquelles que van fent imatges reals dels anys 90, doncs sí que aconseguia capturar certament bé, i en aquest cas és com convertir aquestes coses que fan por en coses guais, divertides, i una mica fa que perdin les essències.
Clar.
Perquè arribin cada vegada públic criatures més petites, no? Aleshores desvirtues el concepte de tot plegat.
Molt bé, bueno, doncs La família Addams 2, que qui vulgui i tingui ganes de veure una pel·lícula dolenta pot anar-la a veure. Cinemes de proximitat, aquest cap de setmana tenim a l'Arinco Sin Tiempo para Morir, òbviament. Per cert, veig que demà la faran en versió original. Animo tothom a anar-la a veure en versió original perquè està molt bé. Fan Sin Tiempo para Morir, fan Les Leyes de la Frontera i fan Madres Paral·leles. En una sala petita, en un cinema petit com l'Arinco, han decidit apostar-ho a tot per aquestes tres estrenes. El cinema Montgrí aquest cap de setmana, per cert, també Sin Tiempo para Morir, al cinema de Torroella de Montgrí, demà divendres també en versió original i després també la tindreu dissabte, diumenge, dilluns i dimarts. Gran aposta del cinema de Torroella de Montgrí.